Els comptes clars, amb el suport de Banc Sabadell.
Passant de 4:45 de la tarda, continuem amb fabricació pròpia. Com sabeu, aquesta hora cada 15 dies al programa parlarem de diners, d'economia, i en aquest espai en col·laboració amb el Banc Sabadell en parlem nosaltres, però també volem que també vosaltres digueu la vostra, és a dir, ens podeu fer arribar les vostres consultes amb una nota de veu al WhatsApp del programa, que és el 663-9930-62. 663-9930-62. Qualsevol dubte que tingueu relacionat amb els vostres estalvis, declaracions de renda, inversions, ens les podeu fer arribar i nosaltres doncs provarem de resoldre'l en directe amb els nostres experts. D'entrada, deixeu-me presentar-vos avui qui ens acompanya aquí a l'estudi. Ens fa molt de goig, en Ramon Alfonso, que és professor d'Economia i Empresa de la Universitat Abat Oliba Ceu. Ramon, com estàs?
Bona tarda.
Bona tarda. Benvingut al programa.
Gràcies, molt content d'estar aquí.
A veure, el tema del dia, és la veritat és que és molt interessant, quan ens el vàreu proposar, perquè, clar, fem una cosa, l'anunciem i ens hi posem. Ramon, preparat?
Perfecte.
Canviar d'habitatge, compro o llogo? Ramon, suposo que aquesta pregunta, com a professor d'Economia, t'hauran fet, no? Cada vegada més te la deuen fer, no? Aquest de, va, haig de canviar d'habitatge, compro o llogo, no? Com m'espera, què creus que surt més a compte, comprar o llogar?
Si mires els darrers 10 anys, hem fet un estudi que diu que els darrers 10 anys, aproximadament a la ciutat de Barcelona, els preus de propietat han pujat de mitja, això s'ha d'anar després per barris...
Sí, s'ha d'anar, no?, cada barri concret.
Però, més o menys, han pujat de mitja un 7%. I el preu dels lloguers, encara que sembla increïble i sembla que hagin pujat moltíssim, també han pujat al voltant del 7%. Per tant, podríem dir que ha pujat la propietat, ha pujat el preu del lloguer. La inflació en el mateix període... És a dir, quan dic un 7% vol dir un 7% anual, anualitzat. I en el mateix període, la mitja anualitzada ha estat un 2,2%, la inflació. Això vol dir, finalment, que el preu de la vivenda de mitja anual ha pujat més que la inflació, és a dir, per un propietari li ha resultat rentable o rendible haver invertit comprant la vivenda perquè ha acabat obtenint una rendibilitat que és una mica superior, netament superior, que el que ha pujat la inflació. I en el cas dels lloguers, han pujat en línia, també una altra vegada, en mitja anual, que els darrers anys han pujat més ràpid, en mitja anual han pujat aproximadament el mateix que han pujat les propietats, però la diferència seria de que la puja de salaris, per contra, no ha anat a la mateixa velocitat. És a dir, els salaris mitjos, els salaris de les persones, tots tenim coneguts i persones properes, que si preguntes quant han pujat el salari en els darrers 10 anys de mitja, i féssim la mitja anual, difícilment veuries pujades de salaris de mitja del 6,5-7%. Més aviat els salaris han pujat com la inflació, o inclús menys que la inflació en molts casos. I després hi ha molta precarietat, cosa que fa que automàticament se't complica el mercat de propietat, és a dir, l'accés de gent jove al mercat de propietat i l'accés a persones al mercat de lloguer, perquè finalment el cost de lloguer i el cost de propietat ha acabat pujant molt més que el que han pujat els salaris. I això és el que ens diu aquest estudi que hem fet agafant 2013 fins al març del 2024. Però si agafes 2013-2023, tens 10 anys sencers, i la veritat és que els números a mi m'han resultat bastant impactants.
Ah, sí?
Sí, molt. M'han semblat, vaja, d'un impacte preocupant.
Bueno, clar.
preocupant.
És molt preocupant, Ramon, però llavors tu directament, o sigui, què diries això?
Si la pregunta és, què és millor, llogar
és millor?
O comprar?
Exacte, no? Quantes vegades te la deuen haver fet, aquesta pregunta, Ramon?
Unes quantes vegades. Però la resposta amb això, amb els números que t'he dit, és clarament...
Amb els comptes clars?
Si un tingués els diners, la millor solució és comprar. Clarament, és dir,
clarament, eh?
Tinc els diners, sí. Tinc uns diners estalviats.
Sí.
Què em surt a compte? Comprar.
Sí.
Segur, has acabat d'obtenir una rendibilitat que et supera la inflació i, per tant, has guanyat molt més que no pas, jo que sé, invertint-ho en altres coses. Uh-huh. Per tant, és una bona alternativa si pots comprar.
D'acord, llavors et preguntarem, Ramon, perquè què els hi diries, no?, aquells oients que volen saber les claus per comprar o llogar? Ens posem amb les dues situacions, d'acord? Tu en recomanes més comprar, ara mateix. Però què hem de tenir en compte a l'hora que volem fer aquest pas, no? Quins són, diguéssim, els conceptes o què ens recomanaries, no?, que ens hauríem de fixar?
Si ho penses com a inversió o com a situació de vida.
Com a situació de vida.
Si ho penses com a situació de vida...
Que és diferent, entenc, doncs, eh?
Són coses diferents. Si vols, la més fàcil de respondre és com a inversió. Uh-huh. Tinc uns diners, puc estalviar, que et seria interessant, doncs possiblement tenir una propietat, comprar la propietat, inclús pagar un préstec per finançar la compra d'aquesta propietat i probablement llogar. És a dir, llogar aquesta propietat per obtenir un rendiment que t'ajudarà a pagar el préstec. Uh-huh. I aquest seria una manera d'estalviar a llarg plaç.
Val.
Aquest és la fórmula, podríem dir-ne, inversió. L'altra cosa és, he de viure. Soc un ciutadà, visc a Barcelona, visc a l'àrea metropolitana, he de viure. Llavors, en aquest cas, jo et diria que la situació canvia. Jo crec que hi ha dos variables claus. Una és, quins són els teus ingressos? És a dir, tinc un salari i quin és el meu salari? És a dir, quins són els meus ingressos, meus i de la meva parella, doncs, o de la meva família...
És correcte, sí,
per
sí, no?
Saber quants diners disposo cada mes.
Exacte, amb el que compto.
Perquè això és definitori per saber si tens prou diners per pagar-te, jo què sé, el menjar, les teves despeses, les teves necessitats, i si tens diners per arribar a estalviar o no. I llavors aquest seria el primer punt. Quins són els teus ingressos? I dos, si tens estalvis, que seria la segon variable clau per saber si tu, com a ciutadà, et convé més comprar o llogar. Si tu tens la capacitat d'estalviar perquè tens prous ingressos i pots estalviar, probablement et pots plantejar de dir començo llogant perquè començo a viure, no he de comprometre els meus diners des del primer dia i quan hagi estalviat una certa quantitat faig servir aquesta quantitat per obtenir un préstec i comprar. Probablement a 10 anys vista, 15 anys vista, acabi sent una bona manera d'haver invertit els teus estalvis. Si tu no tens capacitat d'estalviar, aleshores no et queda altra que anar a la solució del lloguer i fem el que puguem, no?
Clar. Ara tu et canvio la situació, Ramon, veuràs, perquè un altre punt és si nosaltres som els propietaris d'aquest habitatge, d'acord? I el que volem és llogar o vendre. Quins creus que són tu, no? Aquestes claus per poder prendre una bona decisió. Saps? Ens trobem en aquesta situació, diguem aquest habitatge. I jo no sé si per mi, no, em sortirà millor vendre o llogar-ho.
Val,
llavors, ara mateix.
Llavors, en el moment actual, tu ets propietari. Llavors, aquí canviarà molt si tens, d'acord amb la famosa llei de l'habitatge, dependrà si tens 10 habitatges, per tant, ets un propietari que tens un cert parc de vivendes o només tens una vivenda per llogar. Però la idea, finalment, el teu càlcul ha de ser bàsicament de dir tinc aquesta inversió, jo tal com ho veig és, jo tinc aquesta inversió té un valor, aquesta inversió has de tenir clar què n'esperes obtenir com a valor possible d'aquí 5-10 anys, perquè finalment potser a hores d'ara val 5.000 al metro, 4.000 al metro, 6.000 al metro... Però la idea és de dir, quan creus que valdrà per metro d'aquí 5-10 anys, des d'ara? Aquest seria el primer punt. Per tant, aquesta és la primera expectativa. I la segona expectativa és de dir, val molt bé, i si ho llogo, doncs quin tipus de rendibilitat puc obtenir, quin lloguer puc obtenir mensual. El que és molt important és el grau de feina que et porti aquest lloguer. És a dir, tenir uns llogaters tranquils o tenir uns llogaters complicats. Si tinc un llogater tranquil, segurament la solució de llogar és una bona solució, possiblement t'ajuda a tenir la propietat, rendibilitzar-la i tirar endavant. Si tens un llogater complicat, complicat que vol dir que no paga, que és problemàtic, etc., segurament et fastigueixi molt la vida i acabis pensant que...
Escolta, no, i si ho hagués... No? Si hagués
potser que m'ho tregui de sobre.
Sí.
De reconec que després el fet de que hagi la llei pel mig,
sí,
que hagin lleis, fa que a vegades et força certes decisions.
Uh-huh. Clar, una altra... T'haig de dir una cosa, Ramon. No, ara també, anava a dir poques vegades no, perquè aquí anem molt enfeinats tots, ja ho veus, a la peixera, a l'estera de recepció, però que tothom deixi el que estava fent només per escoltar, això no passa també moltes vegades, eh? O sigui, molt d'interès en el que estàs explicant avui. Un altre dels punts que també et volíem preguntar. Comprem un habitatge, val? És la hipoteca. Que, clar, per molts resulta molt complicat d'entendre el tema d'hipoteques. És un bon moment ara per contractar una hipoteca o no? Tu recomanaries? Si ara et vingués un familiar, un amic, i et digués, Ramon, què faig amb això? Faig hipoteca? No.
Torna a haver-hi... Com sempre, dos escenaris. Tu ja saps que el dels economistes sempre és el joc dels escenaris i procurar no encertar gaire.
Mira, hi ha una altra pregunta, eh? Espera, oh. Potser encara hi ha un altre escenari.
Ah, perfecte, perfecte.
Fins a quina edat tu també recomanes una hipoteca, signar una hipoteca? Bueno, vols primer fer els dos escenaris?
Sí, fem els dos escenaris.
Va, fem els dos escenaris.
És dir, demano una hipoteca.
Demanem una hipoteca.
Llavors és... Finalment, què és una hipoteca? Una hipoteca no és res més que un préstec, un préstec en el qual dones, un préstec que normalment, com que dones com a garantia la teva propietat, la teva casa o el que estàs comprant, fa que automàticament el banc estigui predisposat a deixar-te diners amb un 10, 15, 20, 25 o 30 anys. I llavors tu vas pagant-te una quota. El pensament que molta gent pensa amb la hipoteca, sovint, és que la quota que paguen d'hipoteca se senten còmodes si és un import que s'assembla a l'equivalent possible d'un lloguer. Que és com molta gent es pensa la hipoteca, que acaba dient, escolta, jo pago un lloguer i pago 1.000 euros al mes, pago un lloguer, pago 1.000 euros al mes, i demano una hipoteca per comprar una vivenda en la qual jo tindré una propietat que l'aniré pagant progressivament durant 20 anys i tinc un cost inicial de 1.000 euros al mes. Bueno, llavors diries, escolta, preu per preu, en comptes de pagar a fons perdut el preu del lloguer i tinc el dret d'ús de la casa, passo a ser futur propietari i vaig pagant i al final d'aquest hi haurà un venciment, no?, que serà l'última quota de l'últim dia que et quedi per pagar i passaràs a ser el propietari d'aquella casa. Està bé, és una opció una o l'altra. I ara he perdut una mica el fil dels dos escenaris possibles, eh? Però
vas... Sí, jo el que et preguntava era si ara és un bon moment per contractar una hipoteca.
Aquest era el bon moment. Aquest eren els dos escenaris.
Sí.
Els dos escenaris, fins a quina capacitat de professor de dispersar-me, eh? És a dir, doncs...
Jo tampoc t'ho poso fàcil, eh? Perquè també t'he fet una contrapregunta que
doncs,
pot ser...
Mira, la idea seria, és un bon moment? Resposta.
Què et diries?
En el moment de tipus més alts que hem viscut des de l'any 2010. Uh-huh. És a dir, l'any 2008-2010 va haver-hi un pic de tipus d'interès, després va haver-hi la crisi immobiliària, la crisi de la desaparició de les caixes d'estalvi i dels bancs, i després la crisi econòmica, no sé què, tipus d'interès que van arribar a estar en negatiu, i hipoteques històricament molt baixes fins l'any 2020, principis del 2021, que va ser el mínim històric, i des d'allà va haver-hi una pujada de tipus d'interès forta. Podria ser que ara, el mes de juny, comencés la possible inici d'una baixada de tipus d'interès a Europa. Llavors et diria, és un bon moment per agafar una hipoteca? Et diria, simplificadament, és un bon moment per agafar una hipoteca tipus variable, perquè segurament a hores d'ara estaràs pagant Euribor 12 mesos, que possiblement estaràs al voltant del 4,3 aproximadament, més un diferencial, però és molt probable que d'aquí un any a Europa el tipus d'interès del Banc Central s'hagi reduït una mica i probablement, si tu tens 10 anys per pagar, és molt probable que en els propers 2, 3, 4, 5 anys la teva quota es vagi reduint progressivament. Tots els que van patir la pujada de tipus d'interès els anys anteriors a l'any 2021, doncs ara comencem el cicle contrari. I és un bon moment per agafar una hipoteca tipus fix. Et diria, l'agafes en el moment més alt de tipus d'interès dels darrers 10 anys. És a dir, possiblement tipus variable, en aquest moment, hipoteca, et sigui potencialment cap endavant, et sigui una mica més atractiu.
Mira, pregunta d'un oient, ja.
Vinga.
Què, ens avancem? Bueno, clar, és que vosaltres podeu dir la vostra. 663-99-30-62, 663-99-30-62. Ens podeu enviar una nota de veu. Si us fa vergonya, no patiu, també ens podeu enviar un missatge de text. Anem a fer aquest missatge de text rapidíssim. Tenim, hi ha dos notes de veu, també? Va, anem a pams. Ramon, ens comenta ara la Maria, que ens està escoltant ara mateix. Felicitar, ens comenta el professor Ramon, que ho està, Ramon Alfonso, que ho estem entenent molt bé.
Molt bé, perfecte,
per tant,
gràcies.
Dóna sentit a l'espai, comptes clars, amb el Banc Sabadell. Ens diu, la Maria, has de donar un 20 o un 30% perquè et donguin l'hipoteca, en relació amb el que estaves dient, Ramon.
Això és totalment correcte. De fet, una de les raons, fixa que quan abans explicava el tema de comprar o llogar, la clau sempre acaba sent els teus ingressos i, fixa't que he dit, si generes estalvis,
correcte,
això et permetrà que hi hagi un punt determinat que et plantegis comprar. I és tal com sortia
com
la pregunta,
Maria,
doncs clarament, sí, efectivament, et demanen fàcilment un 20, un 30% del valor del pis, te'l demanaran en forma d'estalvis. Has de tenir una quantitat d'estalvi per poder, diguéssim, donar la primera part de la compra.
I ara, com ja sabeu, amb els comptes clars que fem cada 15 dies, l'espai d'economia que el fabricació pròpia, avui amb el professor d'Economia i Empresa de la Universitat Abat Oliva CEU, el Ramon Alfonso. Volem compartir, Ramon, amb tu la notícia del dia que fa referència a la llei d'habitatge, que diumenge va fer un any que va entrar en vigència. De fet, al Nacional llegim avui que el sector immobiliari la tilla de desastre. Una llei, Ramon, d'habitatge que fixava topalls al preu de lloguer, permetria també rebaixar la figura del gran tenidor de 10 a 5 immobles i impediria també que poguessin desnonar llogaters vulnerables. Clar, aquesta era la teoria, però ara la pràctica, aquesta llei, Ramon, ha comportat una caiguda de l'oferta d'habitatge des de la seva entrada en vigor i ja se sap que menys oferta es tradueix en preus, clar, no? Més alts. No? Quines altres conseqüències, sota el teu punt de vista, no?, ha tingut aquesta llei? Com la valores?
D'entrada et diria, la filosofia de la llei, el fons de la llei és bo. Pretén protegir les persones amb menys recursos o més vulnerables. Això seria la filosofia de base de la llei. El problema d'això és que ho fas en un mercat que és totalment privat i fa que si tu ets un propietari o ets una persona que ets una empresa o tens diverses propietats, t'estan posant la vida una mica més complicada, perquè aquesta llei, de fet, estableix una, doncs, límits en el preu de lloguer que pots imposar, diguéssim, tens limitacions en què, amb la forma d'indexar el preu que es pot revisar el lloguer, i finalment això pot provocar que certs propietaris tinguin la impressió de dir, ostres, entre això i que em poden retocar l'IBI i que no puc retocar preus, no perdo un cert grau de llibertat, que si sóc inversor i tinc que invertir creant, construint, he de dotar una certa quantitat de la propietat a vivenda social, per llei, fa que et baixi la rendibilitat i llavors provoca automàticament, i llavors aquí pots ficar-hi més coses, el lloguer turístic, pots ficar-hi més el lloguer per temporada, i llavors tens el combinat perfecte perquè hi hagi gent que es desincentivi i es tirin enrere, de dir, escolta, davant aquest mercat que em complica la vida, me'l venc. Escolta, em venc els pisos o me'ls venc. És que si el tinc buit, m'ho venc.
Sí.
I llavors el que acabes provocant és la desaparició d'un percentatge de les vivendes en lloguer. I aquest és el tema. La filosofia és bona. L'impacte és que més control desincentiva a molts petits propietaris a ficar-se pel mig i a grans empreses immobiliàries. En aquest país no tenim grans empreses. És a dir, si tu en vas a Alemanya, la immensa majoria de persones lloguen la seva vivenda. I, en canvi, a Espanya no és el cas. És a dir, que, per tant, això marca una gran... Aquí hi ha molt petit propietari que té, doncs, un o dos o tres o quatre, i després aquest vas llogant. Si li compliques molt la vida, aquest acaba pensant, mira, m'ho venc.
Mira, m'ho venc millor.
M'ho venc,
no?
O li dono els meus fills i que visquin allà i em trec aquest problema de sobre. Aquest diria... Ara el que diré no és gaire popular dir-ho, però bàsicament et podria dir un punt... És a dir, al fons la llei és bo, però la forma d'implementar-ho desincentiva segurament a molts propietaris perquè puguin decidir seguir llogant, no?
Fem una cosa, Ramon, nosaltres tirem cap a publicitat i a la tornada escoltarem els dubtes dels nostres oients que han començat a arribar al 663-99-30-62 si tens alguna pregunta a fer-li al Ramon Alfonso. Ara és el teu moment, 663-99-30-62. Bé, ja sabeu que en aquest espai d'economia amb Banc Sabadell, aquí el Fabricació Pròpia, ens podeu enviar, com dèiem abans d'anar a publicitat, les vostres consultes. Avui amb el Ramon Alfonso, professor d'Economia i Empresa de la Universitat Abat Oliva Ceu, doncs intentarà i de ben segur aconseguirà resoldre els vostres dubtes. Mira, Ramon, se'ns ha tirat el temps a sobre, però hem pogut contestar a la Maria, que ha estat rapidíssima, que ens ha escrit la primera. La Maria, com deies tu, ens ha tornat a escriure. És un reincident, no, Ramon? Li resoltem també el dubte perquè va relacionat amb les hipoteques, però abans anem a escoltar la Carme. A veure, què ens ha dit això?
Hola, bona tarda. Em dic Carme i tinc una pregunta relacionada amb els fons d'inversió i la declaració de la renda, perquè aquest any vull vendre uns fons que tinc. Aleshores, m'agradaria com declarar això per l'any vinent a la declaració de la renda. Moltes gràcies.
Què, Ramon? Tenim resposta, eh?
Tenim resposta.
Per la Carme.
Tenim resposta per la Carme. És simple, si els vens ara en aquest mes de maig del 2024 o en algun moment de l'any 2024, simplement l'any que ve, quan facis la teva declaració de renda, t'apareixerà i serà el moment en el que hauràs de pagar. Si tens beneficis, si el teu preu de venda és més gran que el preu de cost que vas fer, tindràs un benefici i aquest benefici tributa d'acord amb uns trams prefixats, que van des del 19% fins al 25%. Per tant, això dependrà que siguis tinguis un escalat més alt o més baix, dependrà de del teu tipus de renda marginal que tinguis del conjunt de la declaració, però, diguéssim, els rendiments dels fondos van específicament a un tipus d'impost d'acord amb un escalat, que en el millor dels casos, el més baix serà el 19, en el cas més elevat serà el 25. I en el cas de que el teu fons d'inversió, ara si el venguessis, estigués per sota del teu preu de compra, és a dir, que tinguessis pèrdua, aleshores tributaria zero. No tan sols tributaria zero, sinó que tindries dret a compensar aquesta pèrdua durant els següents 4 anys. És a dir, aquí el que has de mirar és si el preu que venguis ara és un preu més alt que el teu preu de cost, uh-huh. En aquest cas tributaries a un tipus d'interès fix, és a dir, el benefici que hagis obtingut tributaria a un escalat, que això quan facis la declaració et sortirà, et sortiran a les taules de càlcul, i si el teu preu de venda actual és inferior que el teu preu de cost, tindries una pèrdua, aquesta pèrdua és lliure de tributació, i tens 4 anys per compensar el valor d'aquesta pèrdua amb futurs altres beneficis.
Carai, tu.
Ha quedat bé, eh?
Molt bé.
Impressionant.
Quan tornes, Ramon?
Eh?
Quan tornes al programa?
Quan tu vulguis.
Mira, ens queden res, 20 segons. Ara et acabava, t'ho posaré més difícil, eh? Però en 20 segons, a veure si podem resoldre el dubte de la Maria quan estàs parlant de les hipoteques. Ella pregunta si per signar una hipoteca per una segona residència, fins a quina edat recomanes tu signar o comprometre't amb aquesta hipoteca?
Respost en 20 segons. Doncs et diria, depèn molt de que tu la pots firmar sempre. I una altra cosa és saber si tens hereus, perquè realment quan tu firmes la hipoteca, si ho fas com a inversió, els teus hereus podran disfrutar d'aquesta meravellosa hipoteca i de la propietat que hagis comprat.
Maria, bueno, ens estarà escoltant. Perfecte, eh? I en 20 segons. Ramon Alfons, ha estat un plaer. Moltes gràcies.
El mateix.
Vinga, petita aturada i tornem.
Has escoltat Els Comptes Clars, amb el suport de Banc Sabadell.